En punt de 6 de la tarda, ens queda un quartet d'hora de programa i arriba el moment de la proposta. Cada setmana us en fem una i cada setmana un participant diferent, un col·laborador diferent, ens fa una proposta diferent. Un cop al mes tenim l'honor i comptem amb la presència del Josep Maria Ubach, que ens porta doncs, una proposta normalment de les arts plàstiques, però també pot ser una proposta de les arts escèniques i de la música, com no podia ser d'una altra manera. I avui ens portes... Avui ens portes a foto, que és poesia, Josep Maria. Molt bona tarda.
Bona tarda.
És extremadament...
I t'agraeixo que em convidis, perquè per parlar d'aquest senyor, per mi, és una emoció.
I tant. És que tot ell és emoció.
És emoció.
Aquest senyor arriba, ha arribat amb un grau de maduresa amb el seu treball que és que només pots que conmoure't.
Completament d'acord.
Sí. Ens proposes a Sebastià Salgado.
Sí. Aviam. Abans de res, o sigui, reflexiono una mica sobre... A nivell fotogràfic, el Sebastià Salgado, que ens coneixem de fa alguns anys, sí.
El coneixes?
El conec personalment.
Que és un tio molt interessant.
És un tio molt interessant. És una persona que, a nivell fotogràfic, és autodidacta totalment, però possiblement la seva formació i la seva preparació intel·lectual ve de que va estudiar a la Sorbona durant els anys 70...
Ell és brasiler, hem de dir.
Brasiler, perdó, sí. I va fer una tesi doctoral d'economia agrícola als principis dels 70-71. I aquí és on... És a dir, ell es va professionalitzar amb l'espai d'agronomia agrícola, però aquesta particular li va fer veure el món d'una altra manera. I aquesta altra manera va ser involucrar-se en un aspecte a nivell humà, perquè penso que de vegades aquestes carreres no, et comporten... Et pots dedicar a nivell estructural, a nivell professional rigorós, però també a nivell humà. No? Llavors, ell es va, arreu de la seva estada a París, en aquests anys es va orientar una mica a la part fotografia i això li va comportar treballar amb Sigma, amb Gamma i després cap al 79 es va dedicar a treballar amb Magnum, del qual va ser un dels fundadors i un dels suports més importants. En aquí va ser on es va obrir les claus, diguéssim, de la seva manera de treballar. Cal dir de que durant alguns anys ell ha tingut alguns reconeixements fotogràfics, ha tingut el premi Hasselblad,
molt important,
no recordo els anys, importantíssim,
que és un premi de gran format, de gran... hem d'atendre Hasselblad només premia grans formats i són fotògrafs normalment no molt reconeguts perquè són fotografies realment complicades.
Sí, molt complicades. A més, vull dir, molt elaborades tècnicament, etc. No? Però després va tindre d'altres premis importants que no entrarem a detallar. Inclús el volien involucrar amb el Premi d'Astúries, el van involucrar, que no considero que sigui el més important, però sí, possiblement, per la part més... La particularitat que a mi em va sobtar moltíssim és que cap a l'any 2000 una persona que jo tenia amb una gran estima, que era la Susan Sontag, una persona que ha fet uns treballs extraordinaris a nivell de reflexió en l'àmbit de la fotografia i del documentalisme i fotogràfic.
Hem de recordar que era la companya de la Lebovitz i que de fotografia n'havien vist unes quantes.
Moltíssimes.
No?
I a més, segons diuen males llengües, veïna d'una personalitat andorrana. Sí, no diré noms, però no vull ser indiscret. Sí.
Carai.
És a dir, a nivell de replà, no coincidien amb el mateix replà, però l'un vivia el 54 pis i l'altre el 55è.
Li hauré de fer un tercer grau ara quan es tanquin els
micros. És la cuina...
Sí, sí.
Jo admirava Susan Sontag des del punt de vista de que havia fet la història de la fotografia i reflexions entre teòriques i filosòfiques a l'entorn de la fotografia, però cap al 2000 aproximadament, quan el Salgado havia fet una exposició que era L'home a la deriva, i tenia en compte el món del Sahel i el que importava les migracions, diguéssim, humanes. La Susan Sontag, amb alguns companys possiblement malèvols del New York Times, el van acusar d'aprofitar-se una mica de la misèria humana per exposar d'una manera molt plàstica, tal com ho fa el Sebastián Salgado, sí, d'aquesta misèria humana, no? I això jo vaig trobar per part de la Susan Sontag, que jo, una persona que admirava moltíssim, ho vaig trobar una mica anar contracorrent i ser una mica menys valorar el personatge, diguéssim, sí, sí, no? Va. A partir d'aquí no va passar res, en principi, perquè penso que el valor humà i la comunicació que té, la capacitat de comunicació que té a través de les imatges el Sebastián Salgado, va superar aquest, entre cometes, lapsus que va tindre, que va ser una repercussió molt important als Estats Units i al Brasil, sobretot al país originari, sí, va continuar treballant i va assolir... Bueno, el projecte que m'agradaria parlar, que és l'exposició que es va inaugurar a Madrid fa 3 o 4 mesos, ben ara, expressament, evidentment, pagant-me jo de la butxaca, evidentment, sí, sí, el motiu de la inauguració va ser el museu Gènesi.
Que és el seu darrer treball, és un darrer treball del 2013, i que és una mica, si m'ho permets, l'evolució dels dos predecessors.
Sí, i possiblement aquesta crítica de la Susan Sontag, sí, va ser el condicionant que el va obligar a desplaçar-se cap a uns altres àmbits. Molt bé. Ho recomano, és a dir, en aquesta vida tenim obligacions de veure el sol cada dia i la lluna quan podem, si no està núvol, no? Molt bé, i com el sol. Però a nivell d'estructura de cervell i de, per ser autònoms i persones que puguem tindre capacitat de reflexionar i tot això...
Ser una mica crítics.
No, ja no vull dir crítics, sinó assimilar el que ens ve de fora, que és una reflexió de l'altra persona, per poder valorar el que ens passa en els nostres dies i com ho veu l'altra persona. Aquesta exposició és imprescindible, perquè el Gènesis, que és una paraula entre cometes que ens implica a pensar en altres... sota una altra mentalitat, no? Possiblement més religiosa o més... aquí es fa una valoració, que aquí és on hi ha la clau del títol, ens obliga a reflexionar sobre la nostra obligació com a persones que habitem el món que estem vivint. Ha estat una exposició...
La nostra responsabilitat,
sí,
com a habitants del
exacte.
Nostre planeta.
O sigui, ens fa veure amb llocs inhòspits que no hi podíem viatjar mai nosaltres perquè no els coneixem, però que ell, a través de la seva voluntat de conèixer el món i les seves particularitats, doncs l'han obligat a saber el que passa. És a dir, ens posa en alerta per conèixer aquests espais naturals que hi ha arreu del món en els quals l'home hi té alguna cosa a veure, que de moment encara són verges, però que si ens despistem una mica, aquests espais es poden anul·lar, i això és en detriment de tota la natura, etc, etc. Molt bé. El secret que té el Salgado a nivell tècnic, quan fotografia, etc, etc, és de que penso que hi ha un paral·lelisme amb un gran fotògraf que va aplicar una teoria fa molts anys, que era el sistema de zones, que era l'Ansel Adams, per donar una rellevància i posar de rellevància al paisatge a nivell d'un cromatisme en blanc i negre espectacular, no? Això el Sebastián Salgado ho ha millorat, o sigui, a nivell tècnic blanqueja les imatges, o sigui, quan revela, o sigui, després de revelar els que saben del color de la fotografia, després de revelar els hi fa un bany d'un blanquejador per donar-li no un dramatisme, sinó un contrast espectacular entre els blancs i els negres, no? És una tècnica treballada, vull dir, d'una manera espectacular a nivell fotogràfic.
I molt artesana, hem de dir, també,
sí,
eh?
Sí, sí, clar. Ens proposa la fragilitat del món on vivim, ens proposa reflexionar sobre el món que deixarem pels nostres fills, els teus i els meus,
sí,
i ho fa d'una manera emocional, amb una manera... molt reflexionada.
I molt poètica.
Sí, aquesta potser és la part que de vegades se li critica, no? O sigui, de la mateixa manera que antigament la Susan Sontag el va criticar perquè era radical amb el tema humà, doncs possiblement aquesta part poètica és la que pot portar, no sé, de vegades la frivolitat, entre cometes. Cosa jo, que no crec, eh?
Jo desconeixia l'episodi Sontag, el desconeixia, de veritat, que
sí?
I sóc una seguidora d'aquest
fotògraf. Em va sentir molt greu,
Però, francament, em sorprèn, perquè si ets una mica coneixedor de la seva obra, no hagués dit mai que feia uns...
Bueno, hi ha una particularitat i és la següent. És a dir, va haver una època que els fotògrafs de guerra se'ls va criticar per ensenyar, possiblement, per guions específics que demanaven...
Les misèries de la guerra.
Exacte,
sí,
clar.
Sí.
Això és un àmbit molt particular. Però, llavors, jo penso a nivell personal de que algú podria arribar a pensar, com a Susan Sontag, de que per aquest motiu i sota aquest esquema, el Sebastià Salgau podria ser una persona tan fràgil com per poder caure en aquest àmbit i poder fotografiar i posar en evidència aquesta part, diguéssim, humana, sentimental, ja no dic sentimental, tan fràgil i tan d'allò que ens podia obrir el cor a tots, no? Cosa que passava, no? Les mines del Brasil, d'Esmeraldes i... I tot això. No era aquesta la seva intenció, no? Vull dir, jo recordo, el govern d'Andorra va fer una exposició fa molts anys, el 80, no sé quants. Uh-huh. Això ho vaig negociar-ho jo. Tinc el plaer de conèixer-lo personalment, no? Però a part d'això, tota la seva obra passava per l'agència Magnum. L'agència Magnum és possiblement de les agències emblemàtiques, històriques, més importants que hi ha al món.
Amb una trajectòria impecable.
Impecable, a nivell ètic.
No es permeten...
Absolutament cap error.
Cap error. És la Magnum,
no. Doncs clar. Fins i tot, per no posar en evidència la seva agència, amb la qual Sebastià Salgado era... fundador de l'època històrica, va deixar l'agència i es va muntar una altra agència que ara no me'n recordo del nom, però vull dir que forma part de la seva arrel brasilera i és la que actualment coordina tota la obra arreu del món.
Una exposició sobre la fragilitat del planeta, sobre l'obligació que tenim de protegir-lo. Sí. El podrem veure al Caixa Fòrum de Barcelona, on hem de dir, i ho hem dit l'anterior vegada ho vam explicar, que és una sala d'exposicions on les obres respiren molt, és a dir, que tindrem l'oportunitat de veure-la. Fins quan, al Caixa Fòrum?
Dura tres mesos. I a més, aconsellaria, no sóc ningú per donar consells, però és una exposició per portar-hi a la gent jove.
A la canalla, sí.
Sí. No parlem d'una exposició d'art, estem parlant d'una exposició d'emocions, de plàstica, de visualització i de ser còmplis amb l'obra del Sebastià Salgado. Això és el més important. I en aquest aspecte, la canalla o la gent jove són molt sensibles, no? I penso que és una bona manera de cultivar aquesta cultura de respecte a la natura i nosaltres, ara parlem en confidència, entre nosaltres, que penso que ens pertoca cultivar aquesta faceta tal com en veiem que de vegades ens porten les nostres autoritats, no? O sigui, hem de respectar el nostre entorn més proper, que és el que donarà fidelitat a la nostra gent, als nostres fills, no? Vull dir,
és un viatge per la humanitat a través dels seus paisatges.
Sí, però el macropaisatge forma part del nostre micropaisatge, no? I llavors això és el que ens dona peu a nosaltres per poder defensar el nostre micropaisatge, que malgrat és petit, és el d'Andorra, no? És el que tenim. Bueno, aquesta és la voluntat, diguéssim, del Sebastià Salgado.
Doncs queda dit, fins al començaments de febrer podreu veure al Caixa Fòrum de Barcelona l'exposició sobre el treball Gènesis de Sebastià Salgado, segons el Josep Maria Obac, imprescindible. Moltíssimes gràcies.
Ja hem acabat. Tenia més notícies, eh? Em permets un minut?
Vinga, va,
sí?
Un minut, però volant,
bueno,
eh?
Home, és que hi ha notícies que, aviam, una molt important, Javier Rabalmaceda, el Art Elysée...
Sí!
Clar, home, no ens podem oblidar d'una artista del país. Ha tingut un èxit extraordinari.
Sí, molt important.
Li ha funcionat molt bé i estic esperant que arribi perquè d'allò... I això és un producte de la participació d'Andorra a la Bienal de Venècia.
I tant que sí.
I una altra cosa, i acabo ràpid. L'Albert Pedrol, un artista, un fotògraf andorrà, que vam compartir viatges als anys 70, vam ser segurament els primers andorrans que vam anar a l'Afganistà el 71-72, d'acord? Doncs estàs posant a l'Institut d'Estudis Estudis Fotogràfics de Catalunya, la millor escola de fotografia que hi ha a Espanya, per mi, segur, sens dubte.
Sí.
Fins d'aquí un parell de mesos, i ho recomano a tothom.
Doncs tres exposicions, d'una tenim notícies, les altres dues les podem veure. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Obac. Avui, cicle de cinema espanyol, a un quart de nou de la nit, Primos, de manera gratuïta, ofert per l'ambaixada. Qui no vol cine és perquè no vol. Fins demà.